Comencem pel senyor Ramon Gutiérrez.
Moltes gràcies, alcalde. Tenia dues preguntes. Ja ho vam preguntar en un ple anterior i sembla que continua al mateix estat. Com pot ser que hi hagi tants cotxes fora de l'horari de càrrega i descàrrega a l'avinguda Cerdanyola? Tenim la sensació que les pilones que llegeixen les matrícules continuen sense funcionar i que, bueno, que hi ha certa barra lliure pel que fa a l'accés de... dels vehicles a una zona que està vianantalitzada. I la segona pregunta és en relació a la bueno, notícia que, va, que les entitats de la xarxa solidària van presentar la setmana passada sobre els pressupostos en cooperació, una qüestió que ja vam denunciar quan es va aprovar el pressupost aquí a l'Ajuntament, però sí que ens agradaria preguntar concretament a l'associació de Sant Cugat amb el poble saharaui, que tenen un conveni bianual i que aquest any ha sigut retallat, que han demanat reunió amb l'alcalde, si aquesta reunió s'ha realitzat ja, tenint en compte que es va posposar la setmana passada, i quan la pensen realitzar. Gràcies. I quina resposta tenen previst donar-li, si és que es pot avançar. Gràcies.
Gràcies. La primera pregunta, senyora Cristina Paraire.
Sí, les càmeres encara no funcionen, falta els últims acabaments de recepció d'obra, està tot preparat i en breu es posaran en marxa. També comentar que recordi que accés al set al carrer hi ha per cada habitatge, doncs, cada titular fins a 4 persones, sap que és una zona doncs, hi viu molta gent i doncs, ja, l'horari de càrrega i descàrrega és força ampli, potser és per això, però ho revisarem.
Sobre la segona pregunta, la xarxa solidària, si hem posposat la reunió per un tema d'agenda, però permeti'ns que siguem primer que parlem amb ells i els expliquem en quin punt estem. Si vol afegir alguna cosa, senyora Gemma Aristoi.
Sí. Ah, bueno.
Gràcies.
Perdó.
Senyora Aina Balada. Mànem?
No, sobre la primera pregunta, que em referia a vehicles aparcats principalment, és a dir, que no són de veïns que accedeixin als pàrquings, estem parlant de furgonetes, camions fora de l'horari de càrrega i descàrrega. Això és el que em referia. Si ho poden vigilar, doncs seria interessant.
Doncs, evidentment, suposo que per part de policia també s'ha pres nota del tinent alcalde de seguretat i passarem.
Gràcies. Més preguntes? Senyora Aina Balada?
Sí, una única pregunta. Estem adherits a la Bienal Manifesta. En aquest sentit, ens agradaria saber com pensa Sant Cugat beneficiar-se de formar part d'aquesta Bienal i quines activitats hi ha previstes. Moltes gràcies.
Senyora Núria Escamilla?
Manifesta, ens reunirem amb ells aquesta setmana i la setmana que ve i ens dirà exactament quines activitats, però sí que sabem ja, i així ho vam comentar, que hi haurà exposició en el claustre i la sala Pere Ferrer capitular, hi haurà exposició també a Can Quitèria i a la Casa de Cultura, i hi haurà durant una setmana, que és setembre, una unitat mòbil a la plaça Barcelona on es realitzaran debats i hi haurà doncs, bueno, doncs una miqueta de proposta en art en aquesta unitat mòbil que estarà durant una setmana a la plaça Barcelona. En quan tinguem més concreció us informarem, però certament Manifesta va amb comptagotes donant la informació. Ara almenys ja sabem quins artistes són, no sabem exactament la programació, però us puc avançar això que és el que sabem.
Gràcies. Més preguntes? Grup Municipal de Vox, alguna pregunta? Senyor Jordi Guirado.
Sí, és un prec més que una pregunta. Preguem que s'actualitzin les concessions d'aparcaments d'ús privatiu per a persones amb algun tipus de diversitat funcional, ja que hi ha diversos veïns que ens han fet notar que han observat que fa molt de temps que aquestes places d'aparcament, algunes d'aquestes places d'aparcament, no les utilitza ningú. Però com que tothom ho respecta, allà queda la plaça buida. I per tant, podien ser que es concedissin en el seu moment a usuaris que ara ja no són a Sant Cugat. Pensem que és important perquè hi ha barris que agrairan molt alguna plaça d'aparcament més al carrer. Gràcies.
Gràcies per aquest prec. Més, senyor Marcos Rodríguez.
Sí, yo en mi caso quisiera hacerme eco, o desde el Grupo Municipal hacerme eco mediante una queja por lo siguiente. Se está facilitando o utilizando, mejor dicho, espacios municipales, la Casa de la Cultura, para que una organización como Hora Bruixa realice un ciclo de charradas sobre el porno. Eso sí, con una mirada feminista, como no. Y nos parece que el Ayuntamiento no tiene que promocionar ni fomentar la pornografía en un espacio público, fomentando las adicciones a este. Hemos de recordar que hoy se ha debatido una moción sobre las adicciones, en fin, bueno, pues en línea, ya se entiende perfectamente. Y por otro lado, en los actos del 8M, la misma organización, Hora Bruixa, cada año acaba o suele finalizar su aquelarre como en lo alto de la muralla del monasterio, con bengalas y montando el numerito, ¿no? Entonces, no entendemos también en la misma dirección cómo el gobierno de este ayuntamiento permite que se ponga en peligro este patrimonio tan importante que es la muralla del monasterio, después de la experiencia que hemos tenido ya con el episodio desagradable de la Cruz del Terma, que todavía no está resuelto y ya llevamos bastante tiempo. Por todo ello, rogamos que se indique a este colectivo, de alguna forma, que no se puede poner en peligro el patrimonio de todos los españoles o de los vecinos de San Cugat. Gracias.
Gracias. La primera pregunta, la señora Cristina Paraira.
Sí, respecte a... Normalment les entitats doncs, poden disposar dels espais municipals doncs, per realitzar el seu cicle de xerrades o posar èmfasi en els aspectes que considerin. Jo ara desconec el detall del que em diu, però entenc que no hi ha censura a l'Ajuntament i que, per tant, tothom pot... En principi, dintre de la llei, tothom pot parlar del que cregui convenient. I respecte a la muralla, si jo, no, tu. Ah, sí? Per això, respecte a la muralla, doncs això sí que evidentment forma part del patrimoni. Cap entitat pot fer un mal ús de la muralla, s'intenta protegir i ho revisarem per descomptat. Gràcies.
Gràcies. Senyora Ariadna Sierra.
Sí, jo volia consultar. Bueno, hem sabut que la Generalitat està preparant un decret llei perquè es puguin reomplir piscines públiques i privades. Si aquestes sobren a la ciutadania, com recordarem, no? Ja fa uns mesos es va aprovar en plenari una moció nostra que parlava justament pues, d'ampliar horaris i temporada de les piscines municipals i que demanava estudiar també la manera justament d'obrir al públic aquestes piscines privades o de clubs. Ara, pues, bueno, no estem bojos, que bé, no? La Generalitat sembla que ho està mirant. Llavors volíem consultar no? En quin punt de desenvolupament estan aquests acords, per un costat, i si tenen pensat incorporar les piscines privades, comunitàries, tal, i de clubs, dins del cens, per tal d'obrir-les al públic general.
Senyora Cristina Paraire.
Sí, ens ha arribat aquesta informació a través dels mitjans de comunicació. Nosaltres oficialment no hem rebut cap comunicació. Ho hem vist a diferents diaris i avui m'estan bombardejant, però amb el plens i tot no m'ho he pogut ni mirar, és que ho dic així. Per tant, ho mirarem, veurem a veure quines possibilitats hi ha de fer realitat això. I els mantindrem informats de seguida que haguem pogut veure la viabilitat d'aquesta proposta, de que es pugui fer i que doni garanties a tothom. En el decret, ara sembla, pel que m'han dit, però no he llegit, que doncs sí, se'ns passa aquesta decisió als ajuntaments, però no he llegit la lletra petita i crec que ho hem de comentar també a nivell d'equip de govern i us informarem. Gràcies.
Gràcies, senyor Marcos Cimarro.
Sí, gràcies, senyora Paraire. També va per vostè la pregunta. No, vam preguntar ara per instància fa unes setmanes a vostè mateixa en relació a les concessions de pous per extreure aigua fins a 540.000 metres cúbics per part del golf de Sant Cugat. hem rebut una resposta que ha sigut força minsa, que agraïm en tot cas que se'ns hagi respost, dient-nos que això en termes generals ho porta l'ACA, però sí que ens agradaria preguntar potser en termes més polítics si tenen alguna intenció de treballar alguna de les qüestions que els plantejàvem, independentment de la qüestió competencial, que entenc que potser és una qüestió de posar-se més o menys d'acord. Nosaltres demanàvem a revisar les concessions aquestes, no? Auditar-les una mica, en quina situació es troben a nivell de consums o de situació concreta, i potser també estudiar la possibilitat de revocar-les o recuperar-ne l'ús per ús municipal que es considerés tenir en compte la situació de sequera, no? Llavors, més enllà de la qüestió competencial, que entenc la resposta i l'agraïm, preguntar si pensen mirar-s'ho d'aquesta manera o què tenen pensat fer. Gràcies.
Senyora Cristina Paraire.
Sí, moltes gràcies. Doncs pensava que, bueno, la resposta, m'alegro que els hi hagi arribat, encara que no acabi de ser. En podem parlar, si volen, a la comissió informativa. Jo ara no m'atreveixo a dir dades perquè en una reunió de l'àrea metropolitana van passar dades de consumidors. El golf no estava ni molt menys en el top dels consumidors de Sant Cugat. Ara no recordo en quin número estava, però podem aprofundir sobre aquest tema sense cap problema. Però pensi que no és el que més consumeix a Sant Cugat, eh? Gràcies.
Gràcies, senyora... No. Senyora Pilar Gorina.
Bé, bona tarda de nou. Doncs, bé, la primera pregunta me l'adrecen personal de les escoles Bressol, que s'han dirigit al nostre grup per demanar el següent. Com és que hi ha demora entre la finalització del procés d'estabilització i del nomenament, en el seu cas? Creuen detectar que altre personal de l'Ajuntament ja se l'han nomenat sense aquesta laxitud? I la segona, que en principi era sobre la Casa Saharaui, ells em van demanar que no fos sobre ells, sinó que demanen que repensi el pressupost de cooperació en general i que la xarxa prioritzi aquest 0,7%, que a cops ha arribat a ser l'1%, i ens remarquen que aquests diners no són una caritat de la sobra, són uns diners que des de fa molts anys el govern de Sant Cugat, del color que sigui, mai ha tocat. Sempre hem estat solidaris, peti qui peti. I estic segura que molts santcugatencs renunciarien al cost dels premis per destinar-los a cooperació. En cooperació no van haver anys perduts. Poden recuperar els anys perduts en els premis el 25, que segons vostè serà Hollywood. Gràcies.
Crec que ningú ha dit que el 25 serà Hollywood. Per la primera resposta, la senyora Carme Ardit.
Bona tarda, gràcies, alcalde. A veure, em consta que en Recursos Humans hi està treballant, ens hi hem posat perquè ja ens ho van manifestar en una reunió i s'estan posant els mitjans, i en seguida que tinguem la informació, doncs us informarem. Informarem també primer, naturalment, a les persones interessades. Gràcies.
Gràcies. Sobre la segona pregunta, senyora Gemma Aristoi.
Bé, efectivament, no és una qüestió que ens agradi, no? Tal com es va aprovar el pressupost. Certament encara tenim l'annex del pressupost on consta tota aquesta temàtica i aquesta qüestió de cooperació, i estem treballant de forma interna per anar aconseguint uns mínims per aportar en matèria de cooperació i arribar almenys al 0,7% per aquest any. Si no és així, això ja ho vaig explicar l'altre dia en una entrevista, ho he anat explicant a les diverses entitats de la xarxa, etc. Aquell import que quedi pendent per arribar almenys al 0,7% el recuperaríem de cara al 2025. No és el que desitgem, estem treballant justament de forma interna per arribar a l'aportació del 0,7%, perquè afecta a aquestes entitats que vostès han exposat, però que els hem de dir que no pateixin per aquest projecte del pis del Saharaui. No, això ho sap la Neus, ho hem anat parlant, ho hem anat explicant. La incertesa hi és, Helena, no faci, bueno, senyora Vilar, si us plau, no faci aquesta cara, perquè entenc que aquest neguit existeix, però ho hem traslladat i de forma interna estem treballant, i en breu tindrem una possible solució. Gràcies.
Gràcies, senyora Helena. Digui.
No, només que aquesta mateixa gent de la Casa Saharaui em diuen que volen que sigui del conjunt de cooperació. Val? Ja està.
Gràcies. Senyora Elena Vila.
Sí, jo tinc dues preguntes. Bé, el passat mes de març, vostè, alcalde, ens sorprenia doncs, amb una proposta, bueno, creiem des del nostre grup, insòlita, i és doncs, que suposo que ha provocat per la decisió de tancar el centre d'Art Maristany, cancel·lava el compromís municipal de construir 22 habitatges per a joves al carrer Andana. Avui precisament parlàvem, no?, de la necessitat i prioritat de facilitar l'accés a l'habitatge. Així doncs, ens agradaria saber on queden els pisos per a joves previstos al Pla d'Habitatge Assequible 2030 i en quin calendari i quin projecte tenen pel carrer Andana. I en aquest cas, i em sento obligada a fer-ho, què en pensa Esquerra Republicana d'aquesta decisió?
Sí, aquesta mateixa pregunta la va fer el senyor Marcos Simarro el mes passat i ja li vaig dir que no patissin perquè els pisos que no es fan al carrer Andana es fan en un altre lloc de Sant Cugat, el que passa que encara no ho podem explicar. Alguna pregunta, senyor José Gallardo?
Sí.
Sí, perdó, és que he fet una pregunta.
Un segon, sí, sí. El senyor falta... Bernat Picornell vol afegir.
Perdó, i em falta una altra pregunta.
De fet, avui justament ho comentàvem amb el regidor d'habitatge, que el pla local d'habitatge és això, és un pla doncs, que va transformant-se a mesura doncs, que avança. L'objectiu segueix sent el que vam anunciar, que és el de fer 300 habitatges de protecció oficial en aquest mandat i, per tant, doncs, a la mesura del possible, evidentment, doncs, perseguirem aquest objectiu, sigui al carrer Andana, sigui on sigui de Sant Cugat, perquè som conscients doncs, que aquesta necessitat doncs, hi hem de donar resposta des del conjunt de l'Ajuntament. Gràcies.
Sí, la següent pregunta és sobre la situació i informació actual de la mirada. I, bueno, és un prec pregunta, diria jo. El primer seria, doncs, sisplau, que deixin de culpabilitzar en privat a les famílies de la mirada per la situació de l'escola. Crec que és un fet doncs, lamentable i greu. Així m'ho han expressat diverses famílies i bueno, ho volia dir aquí. I després doncs, també vam conèixer, també lamentablement, i dic lamentablement perquè que coneixem les coses doncs, per notes de premsa, creiem doncs, que no és l'adient, tant nosaltres com la comunitat educativa, que ara resulta que tenim un compromís per part de la Generalitat d'assumir doncs, el cost de l'escola a la mirada. Doncs ens agradaria saber en quin sentit, quin compromís és i si tenen documentació al respecte que ens la facilitin, sisplau. Gràcies.
La informació sobre la mirada a dia d'avui no ha canviat, és la que és. Estem on estem. Si volen els hi explico tot, si no sé si tenim temps. A veure, el tema del bosc estava judicialitzat i aleshores, amb l'ànim de no quedar-nos amb els braços creuats, aquest govern va començar a buscar alternatives, en van trobar dues, la Clota i la Guinardera, i en paral·lel l'AFA La Mirada, i bàsicament l'AFA de La Mirada, ens va demanar que exploréssim la possibilitat de tornar a la primera opció. Que hi havia un informe, com vostès recordaran, de Protecció Civil, doncs, que deia que no es podia fer doncs, en aquell primer espai doncs, perquè passaven, almenys en aquell moment, mercaderies perilloses. Tot i així ens vam reunir amb Protecció Civil, va ser una reunió que vam estar com una hora i mitja, una reunió molt col·laborativa, i van dir que demanarien, tant ells com nosaltres, i així ho hem fet, a DIF, saber actualment quants trens de mercaderies passen i a quines hores passen. Ja en funció d'aquesta resposta d'ADIF, doncs farien un nou informe, favorable o no favorable. Si fos favorable, doncs l'acord amb l'AFA i amb la direcció de l'escola seria que aniríem a la primera opció. Jo els he de dir que sóc un pesat i que cada setmana estic parlant amb la directora de Protecció Civil, que imagino que la dona té moltes altres coses a fer, que no només el tema de Sant Cugat, i el divendres passat vaig parlar amb ella i encara no tenim ni ella ni nosaltres resposta d'ADIF. I la segona part, la veritat, és que no he acabat d'entendre la pregunta.
La segona part és que vostès han fet públic pels mitjans de comunicació que tenen el compromís per part de la Generalitat, de la Generalitat, i voldríem doncs, que ens facilitessin aquest document que ho acredita. Gràcies.
Sí, ara fa 10-12 dies aproximadament diferents membres del govern es van reunir amb representants del Departament d'Educació, no amb la consellera. Amb la consellera encara no ens hem pogut reunir, tot i que tenim reunió crec en 10 dies aproximadament. I a veure, aquí exactament el que hi ha és que hi ha hagut un canvi És a dir, fa dos mandats aquest Ajuntament tenia la prioritat d'ofici de fer una escola a la mirada. Per la Generalitat en aquell moment no era una prioritat i aleshores per això es va fer un conveni perquè l'Ajuntament avancés els diners i comencés la construcció de l'escola. A dia d'avui, doncs malauradament, l'Ajuntament no té els diners ara mateix per fer l'escola a la mirada, tot i que no sabem on la podem fer encara, però la bona notícia és que la Generalitat sí que té aquests diners. L'altre dia, amb els que vau anar a la reunió amb el departament, es va explicar que hi havia en aquest cas doncs, un pressupost de 8 milions i mig si era una escola de dues línies i un pressupost d'uns 10 milions i mig si era una escola de tres línies. Això encara està per definir. Vull dir, estem on estàvem, no hi ha cap canvi. La diferència és que inicialment diguéssim que no era una prioritat per la Generalitat i en aquest cas sí que ens van dir que a dia d'avui per la Generalitat doncs, l'escola La Mirada de Sant Cugat passa a ser la número 1, la prioritat número 1 de... Això és el que ens van comentar els que hi éreu presents a la reunió amb el Departament d'Educació. Té alguna pregunta, senyor José Gallardo?
Sí, tinc dues preguntes. La primera entenc, és pel senyor Padrós i la senyora Parella. No sé que és una cosa que estaven treballant amb els dos departaments en el seu moment. I era saber quina és la situació del conveni o licitació de les obres de millora dels ponts de ferrocarrils a Riu Ciutaulet i carretera Vallvidrera, així com els de Renfe Roquetes, que últimament no sé si han passat a estar encara molt més enfonsat en aquest cas, el de Països Catalans, i també si hi ha alguna actuació prevista al pont de la P7, el que creua l'alcalde Barnils, el pont que va cap al parc empresarial de Can Sant Joan. Sé que fa un any o una mica més vam començar a treballar-ho, no era un tema fàcil, però era per saber quina situació, si no tenen resposta ara, comissió informativa. I la segona, entenc que va per la senyora Escamilla, i és saber si és veritat que el monument previst per als afectats del Covid rebrà el nom de Junts. I que l'expliquin.
La primera pregunta, senyora Cristina Paraire.
Sí, respecte als ponts, ara ho informarem bé a la comissió informativa. En principi és una de les obres que està previstes executar aquest estiu, d'alguns ponts. No tots entraven en aquesta petita licitació que hem tret, i el de l'autopista, el de Ramon Barnils, quedava fora. El de la carretera de Vallvidrera estem també intentant entomar-lo a l'alçada de l'escola d'arquitectura, quan passa el pont, si passeu segur que ho heu notat, també aniria a part, però la resta de ponts sí que, si tot va bé, farem l'execució aquest estiu. Gràcies.
I la segona vol contestar vostè? Sí? Vinga.
Senyor Gallardo, efectivament ens hem reunit amb el senyor Vilardebó, que és qui va guanyar el concurs d'aquest monument que van realitzar en el seu mandat, perquè hi havia hagut uns entrebancs que esperem solventar i vam quedar amb ell que el 2025 podríem posar el monument a lloc. Llavors ell ens va comentar que tot el monument ell l'havia batejat amb el nom de Junts, però que l'antic mandat no li havia agradat aquest nom, d'acord? Llavors ens va comentar quina valoració teníem i entenent i consultant a la part artística i aquí als tècnics d'art que tenim a l'Ajuntament ens van dir doncs efectivament que una obra té tot el seu conjunt inclòs el nom, per tant que si era el nom de l'artista doncs que ho donéssim per vàlid perquè forma part de l'obra. I nosaltres no tenim cap impediment perquè es digui Junts, que és el nom que li va donar l'artista. I així consta en el plec, i així consta en quan ho va entregar. Per tant, doncs, decidim que si l'artista vol aquest nom, doncs no li direm nosaltres que no.
Això és una informació que ve del mandat anterior. Vostès ja sabien que aquesta obra es deia Junts. I justament perquè es deia Junts doncs van haver-hi alguns problemes, però no serem nosaltres els que li direm a un artista quin nom ha de posar en una obra, Val, d'acord. Doncs vinga, anem a per els precs i preguntes per part de l'audiència pública. La primera persona que va registrar